4 i 3 minuts. Comença el Connectat.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres, 4 de desembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, situació força tranquil·la i més aviat calmada la que tindrem el que queda d'aquest dimecres, tret d'alguns indrets on el vent no deixarà de bufar, bàsicament cap a les Terres de l'Ebre, també cap a l'Empordà, aquest vent de dalt, vent de tramuntana i els cims del Pirineu, tanmateix. És un vent que farà que la sensació de frescor augmenti, malgrat el sol, que ha de ser dominant al 90% de Catalunya. Però ja diem, un sol que no acabarà d'escalfar gaire, sobretot si estem en aquestes zones ventades o bé si estem a l'ombra. Els núvols simplement s'acabaran quedant reclosos a les comarques de la Catalunya central, bàsicament cap a l'altiplà central, o sigui, a l'Anoia, en alguns racons del Bages, del Solsonès, de la Noguera, de l'Urgell o cap a la banda de la Segarra, boires altes que de mica en mica s'aniran desfent. A la resta del país, temps més tranquil. Pel que fa al dijous, torna a pujar la temperatura màxima, per tant, la tarda tornarà a ser molt més suau, després d'un matí que serà fred, i també al matí, amb algunes boires a les comarques de Ponent que s'acabaran dissipant passat el migdia. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de les claus per a un benestar real i sostenible davant la pressió per ser feliç, sobretot per les festes de Nadal. Parlarem amb Jordi Muñoz, autor del llibre El malestar de la felicidad, desmontando mitos para evitar el bienestar. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el retorn d'empreses a Catalunya després de marxar per l'1 d'octubre i l'empresa pública d'habitatge anunciada pel PSOE. A partir de les 5 coneixerem el sabadellenc Raúl Gallego, Premi Emmy. Continuarem amb gastronomia per descobrir el restaurant Mono Beach de Badalona i acabarem amb cultura i la tradició de les Nadales al carrer que organitza l'Escola Fusió a Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts l'Ajuntament de Terrassa ha rebut la visita d'una delegació de Macedònia del Nord que ha tingut l'oportunitat d'intercanviar experiències amb responsables municipals de Terrassa. S'han centrat en àmbits com la digitalització, la transparència i la col·laboració intermunicipal i han destacat especialment les eines digitals i les pràctiques de participació ciutadana implementades a Terrassa. La delegació ha estat integrada per alts representants institucionals del govern macedoni, presidents de consells municipals i diversos alcaldes i alcaldesses. Aquesta visita s'emmarca en el projecte Empoderament dels Consells Municipals impulsat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament. Compta amb el finançament de l'Agència Suïssa per al Desenvolupament i la Cooperació. L'objectiu principal del projecte és enfortir els governs locals de Macedònia del Nord, especialment en municipis petits i rurals, per afrontar els desafiaments derivats de la descentralització iniciada l'any 2022.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda. Bona tarda, Creu Roja Sabadell, a través de la secció de joventut, ja té en marxa la campanya de recollida de joguines per a nens en situació de vulnerabilitat que organitza cada Nadal. L'ONG espera superar els 4.000 articles recollits que es repartiran entre uns 1.300 infants de Sabadell, Badia i Barberà del Vallès. La campanya d'aquest Nadal segueix els mateixos paràmetres que els anteriors. Les joguines han de ser noves, no bèl·liques i no sexistes. Com a novetat, però, la botiga no estarà ubicada aquest any al recinte de Fira Sabadell, sinó a la mateixa seu de l'entitat a la Gran Via. La presidenta de Creu Roja Sabadell, Montse Font, avala el model.
Aquest model nosaltres estem molt satisfets. Jo sempre el nomeno molt perquè penso que és un model important, justament per això, per la dignificació de les famílies, no, també, i que els nens es mereixen, doncs, la il·lusió. I la il·lusió és obrir paquets, o paquets nous i coses que els agradin, no coses que diguis, bueno, això...
El repartiment de les joguines es farà els dies 17 i 18 en el cas de les famílies de Sabadell, els dies 11 i 12 de desembre per a les de Badia i el 18 i 19 per a les de Barberà.
Gràcies, Juli. Anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, assegura que els 4 grans contractes de l'Ajuntament de Badalona s'executaran aquest mandat. Ho ha explicat en una entrevista al Badalona Matí després de la marxa de Juan Fernández. La regidora d'Impuls Econòmic i Ciutat i diputada al Congrés dels Diputats ha destacat que en els pròxims 2 anys i mig el govern d'Albiol durà a terme tots els projectes anunciats i amb els que es va comprometre. Alguns d'ells grans contractes de ciutat que calia renovar o fer de nou i que tenen un impacte, diu, en el dia a dia de la ciutat. Dania. Escoltem a Cristina Güera.
El manteniment de l'enllumenat ja està per adjudicar-se. El del sol i subsol està ja en tràmit de licitació. El de neteja d'edificis municipals, d'aquí poc el publicarem. Si no és la setmana que ve, serà l'altre. Són 4 contractes molt importants. El de neteja viària és un contracte de 500 milions d'euros. O sigui, estem parlant de contractes molt importants, que ja eren molt importants, però que quan sigui el nou incorporarà una major partida, que vol dir més pressupost. Per tant, tot això s'ha d'incorporar també en el pressupost i s'anirà executant.
Agüera també ha explicat que les obres dels baixos de l'edifici Jumberca per acollir el batxillerat de l'Institut La Riera podran començar un cop finalitzi l'estudi de sonorització i s'inicia el tràmit de licitació dels treballs d'adequació. Unes actuacions en un espai de prop de 5.000 metres quadrats, 4 destinats a aules i un al futur casal d'avis de Canyador. Per cert, que l'Ajuntament ja té previst habilitar el casal de Can Pepus per a l'operació fred. Les persones que dormin al carrer i podran accedir quan les temperatures baixin sota 0.
Gràcies, Santiago. I des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Avui han continuat els actes al voltant del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb la jornada Empreses amb Valor Social, Trencant Mites i Barreres, que s'ha fet al Centre de Promoció Econòmica del Prat. Una sessió orientada a la integració professional de persones amb discapacitat intel·lectual. L'objectiu d'aquesta xerrada ha estat de trencar mites al voltant de la contractació. Escoltem Imma Pérez, directora general de la Fundació Rubricatus.
Sovint el que passa és que el desconeixement, no, genera, doncs, aquestes pors, aquestes creences limitants i aquests mites, no? Doncs els percentatges de baixa laboral són altíssims. O les persones amb discapacitat intel·lectual només poden accedir a determinats llocs de treball. L'inserció laboral de les persones amb discapacitat és un dret, no? I perquè tenim totes les persones.
Sovint, una de les pors que té l'empresariat respecte a la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual és com serà el seu dia a dia. En aquest sentit, Pérez ha explicat que les empreses són un pilar fonamental per garantir la integració d'aquestes persones, però que necessiten orientació i suport d'entitats com la pròpia Fundació Rubricatus.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, va anunciar ahir a primera hora de la tarda la seva renúncia després de 17 anys en el càrrec. Jiménez explica en una carta oberta a la ciutadania que deixa l'alcaldia per dedicar-se íntegrament a noves tasques relacionades amb l'àmbit de l'educació, on de fet hi treballa com a professor de filosofia de l'Institut Puig de la Creu des de fa 4 anys. La dimissió s'ha fet efectiva aquest dimecres, fet que també el portarà a deixar la presidència del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Segons ha pogut saber l'actual i Ràdio Castellà, la renúncia s'ha fet pública un cop han estat informats tots els membres de l'equip de govern i també els portaveus dels grups municipals de l'oposició en una reunió. Es preveu que s'organitzi el ple de renúncia i el posterior ple per triar nou alcalde o alcaldessa a finals de la setmana que ve.
Gràcies, Rocío, i acabem amb el repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La CUP vol impulsar el trasllat dels 3 centres d'atenció primària i els 2 dispensaris sanitaris de Sant Cugat a l'Institut Català de la Salut, aprofitant que el conveni dels equipaments a Mutua Terrassa ha caducat. La gestió pública d'aquests equipaments possibilitaria, segons el portaveu de la CUP Sant Cugat, Marco Chimarro, donar resposta a les demandes històriques de la població, com ampliar l'horari dels dispensaris de la Floresta i les Planes, facilitar els desplaçaments als centres sanitaris de forma gratuïta a les persones que ho necessitin i evitar que el futur hospital de dia desbasteixi l'atenció primària. Sentim Marco Chimarro.
Els tres CAPs que tenim i els dos dispensaris tenen els concerts caducats. Creiem que és el moment oportú també per plantejar el trasllat d'aquests serveis a l'ICS, no? Que sigui una gestió directa i pública del sistema sanitari local.
Tot plegat s'ha exposat en una roda de premsa celebrada aquest dimecres.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebert.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Habitualment, però sobretot en aquestes dates, vivim envoltats d'impactes tant a la publicitat com a les xarxes socials, que ens pressionen constantment per assolir un estàndard de felicitat, per encaixar en un estereotip. I justament de la pressió per ser feliç és de què parlem avui al Connectats. Per fer-ho hem convidat el Jordi Muñoz, que es troba immers en el projecte El malestar de la felicidad, desmontando mitos para evitar el bienestar. Un llibre que ben aviat es publicarà. El tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Rocío i Jordi, molt bona tarda, com esteu?
Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Moltes gràcies per convidar-me. Jordi, la recerca de la felicitat ens pot provocar malestar?
Sí, sembla una contradicció, oi? Però parlar de malestar quan parlem de felicitat és com quelcom que sembla quasi contradictori. Però precisament expressa la importància d'atendre no només el què, sinó el com vivim els processos, no? Si ens enfoquem només en els objectius d'una forma així desaforada, com moltes vegades fem, perdem de perspectiva qui som i què necessitem, i l'objectiu és com que acaba passant per damunt nostre, no? I això és el que ha passat amb la felicitat, que per molt bona que sigui la finalitat, no? En principi ser feliç és una cosa fantàstica. Quan el camí està traçat des d'aquesta part més d'autopositiva i més des d'aquesta part d'exigència, doncs d'una forma molt mental i no tant tenir en compte les altres parts de nosaltres, que pot ser, doncs, ostres, com em sento físicament, com em sento emocionalment, com em sento inclús a nivell més espiritualment, amb això doncs acabem vivint tot amb estrès, amb angoixa, i això és malestar, no?
I això per què passa?
Doncs precisament això, perquè estem, vivim en una versió allunyada de la que realment som, no? És com que sempre estem autoimposant-nos ser alguna cosa que no som, i aleshores hi ha com una distància, no? Entre nosaltres, parlaves d'aquests altaveus, no?, de la societat, que poden ser les xarxes socials, la publicitat, no sé, les pel·lícules que veiem, i tot això d'alguna forma doncs ens parla també d'una societat que en el fons està malalta, no? Són expressions d'una forma d'aproximar-nos a la vida que està condicionada per un paradigma de la societat que és de consum, de capitalisme, que posa per davant el tenir i el fer per damunt del ser, no? I en funció del que posseïm i del que fem i de com semblem, això és el que fa que tractem la felicitat com una cosa que haguem de posseir, com una cosa que hem d'atrapar, i des de la mentalitat d'adquirir-la, de comprar-la, d'immediatesa, d'eficiència, i tot això va molt lluny, no?, com de la felicitat. De fet, un filòsof sud-coreà contemporani que es diu Byung Chul Han parla de que vivim precisament una societat del cansament i que ara som nosaltres aquestes persones que ens estem autoexplotant a nosaltres mateixes perseguint aquests ideals, no?, que trobem a les pantalles, i bé, una mica això.
Clar, perquè és que, a més, és precisament a través de la publicitat, de les sèries, del cinema, de les xarxes socials, que ens presenten aquest objectiu, el de la felicitat, que sembla gairebé inabastable.
Totalment. I a més, d'una forma molt... com molt ja prefabricada i molt normal, no? I clar, això en lloc moltes vegades d'inspirar-nos, el que fa és quasi com frustrar-nos, no? Mm. O sentir com un... això encara més malestar, perquè parla poc de realment... al final parla poc de mi, parla de la versió que a mi m'agradaria ser, però no del que a mi m'està passant, no? I aquest decalatge que hi ha entre qui sóc realment i el que estic veient em fa que al final, doncs, les tasses de Mr. Wonderful o les samarretes o els missatges d'aquests prefabricats acabin al final doncs, construint un imaginari que quasi me l'he de creure com un dogma, però que jo realment... I que d'alguna forma obeixo aquest dogma, però no sento a dins, no? Que no, yeah. No, realment no em dóna benestar. Uh-huh. I per això aquesta distinció, no?, entre la felicitat i el benestar, i potser són coses diferents, no?
Esclar, Jordi, la Carme deia, no?, que la publicitat, les sèries, el cinema, xarxes socials, que tot això ens genera aquest objectiu, no? Volem assemblar-nos, volem ser aquest jo, però al final aquesta pressió, aquesta frustració és com una cosa autoimposada? És a dir, podem dir que és culpa de l'exterior o és culpa nostra? Com ho gestionaríem, això?
Sí, mira, precisament per això d'alguna forma està l'origen del llibre, no? La idea és precisament proposar un viatge pel que li hem dit nosaltres els 10 manaments, que és una forma molt simbòlica de representar aquests mandats autoimposats, que ara és com diguéssim la felicitat seria la religió d'avui dia, i que es corresponen amb 10 mites, perquè que és evident que tenim una visió totalment esbiaixada sobre realment qui som i què podem, no? I és evident que la perfecció no només no existeix, sinó que no la vol ningú, perquè som, malgrat creiem que sí, perquè som éssers inquiets i sempre volem seguir prenent i millorant, i això és el que ens mou d'allí. Però al mateix temps també som éssers totalment imperfectes, vulnerables, que tenim dolors, que tenim dubtes, que tenim neures, i sempre ens estan passant coses i ens seguiran passant, i sempre no sabrem com fer-ho, perquè d'això va el viure, no? L'anar averiguant com anar-ho resolent, no? Tot plegat. I, per tant, no és el que passa, sinó el que passa amb el que et passa, una mica el que ens pot ajudar a tenir més o menys benestar, no? I, en canvi, des d'aquesta pressió de fora, que ens l'hem comprada, i per això és aquesta part de... En aquí està la solució, no? Hi ha una part de responsabilitat de jo què vull fer amb tots aquests missatges que rebo, no? I amb aquestes coses... des d'on ho vull viure, no? Doncs puc també... D'alguna forma el que nosaltres volem és interpel·lar a les persones que ho puguin llegir i a nosaltres mateixos, inclús jo en el mateix moment d'escriure-ho, de relaxar-nos, sisplau, i deixar-nos viure i equivocar-nos per seguir prenent, perquè des d'aquí doncs podem fer molt més habitable i acollidora la vida, saps?
Deixem-nos viure és una frase que m'estic apuntant, perquè la veritat és que m'ha agradat moltíssim. Per tant, diríem que la culpa, entre moltes cometes, perquè és un concepte que tampoc m'acaba d'agradar, seria custòdia compartida, no? Una mica de fora i una mica de mirar-nos endins. Estem parlant de benestar, de felicitat, però també suposo que d'alguna manera hauríem de redefinir o almenys repensar aquest concepte, no?, que vol dir ser feliç en aquesta recerca que tu estàs comentant de relaxar-nos una mica.
La primera pregunta seria, a mi m'encanta fer-nos preguntes, es pot definir? És quelcom objectiu o subjectiu, això de la felicitat i que és ser feliç? Aquí està el problema, no? En quin moment algú es veu amb la potestat de donar receptes? En tot cas, puc compartir jo, per exemple, el que a mi em va bé, o el que és per a mi la felicitat, però el malestar comença precisament per pretendre uniformitzar o universalitzar un lloc que és propi i personal, no?, que només puc anar-lo descobrint, no? Segur que si us pregunteu a vosaltres... que és la felicitat, hi ha coses que em diríeu que podrien coincidir amb la meva resposta.
Vinga, juguem, però... juguem.
Juguem, no? Què és la felicitat?
Vinga, Carme, què és per tu la felicitat?
Què és per tu la felicitat, això?
Doncs mira, tenir una estona, un moment per no fer absolutament res.
M'encanta. per ser, no? Directament, Carme.
Sí, 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 sí. O sigui, i com, com individu, eh? En solitari, sense ningú, sense cap soroll que pertorbi aquesta tranquil·litat, aquesta pau, aquesta estona que ets tu amb el no res, saps? Amb els teus pensaments.
Això, no? Ho estàs dient, si t'ho dic, estem anant a l'essència, no? Quan aquest no res, en el fons, és tot, no? Que és connectar amb la respiració, amb el meu ser, no? Quantes vegades al dia ens permetem respirar, no? I quan el respirar, en principi, és l'oxigen, és el que ens dona forma i el que ens dona també el lideratge de les nostres vides, no? Perquè quan respiro puc començar a connectar amb com em sento, què necessito, què voldria, què necessitaria. I, en canvi, segueixo buscant nous reptes, complint pòstits, muntant pòstits, seguint coses, no? És com seguim aquesta prescripció i anem sempre corrent i buscant, no? I en canvi, no cultivem aquesta presència, no? I aquest està. I per tu, Rocío?
Ui... Si és immaterial, si és espiritual, l'absència de preocupacions perquè tothom a qui estimo estigui bé, tingui bona salut i no estigui en qualsevol problema, no? És a dir, el benestar de la meva família seria aquesta felicitat immaterial. Immaterial, els bombons.
M'encanta.
Sí, això és vici, això és vici.
Sí, la veritat és que sí.
Doncs aquí també posaríem atenció quan parlaves dels bombons, no? Aquest moment de, també de pau, de relax, de concentrar-te en gaudir simplement d'una petita cosa que et regales, no? Per tu, perquè és també aquest moment d'autocura i de tall, no? També d'autoestima, no? D'autoestimar-me en aquell moment em regalo allò, no? Quan em regalo un moment de bombó, a mi també em passa amb les trufes, em tornen boig. És com aquest moment de dir, ostres, com m'estic regalant un moment de benestar, no? Però és això que dius, també és indispensable també poder veure que som, no podem, en aquesta societat també tan individualista, ens traiem que i banalitzem la felicitat pensant de, si jo vull puc i tal, però és que jo sóc un ésser polític i estic interconnectat amb altres persones, no? Millor dit, amb aquest programa, des d'aquest lloc, doncs, també m'importa el meu ecosistema, el meu entorn, i que les persones estiguin bé, no? I els vincles que construeixo i des d'on els construeixo, no?
Em sembla un joc fantàstic, eh? Podríem estar jugant tota la tarda i generaríem una felicitat que seria fantàstic. Precisament, una de les estratègies que tu proposes, en Jordi, és identificar la felicitat d'aquestes petites coses, oi?
Sí, precisament per això. Perquè, mira, des del despertador, que és l'entitat que vam muntar ara fa 15 anys, diem que per despertar el benestar hem de fer un viatge del tic al tac, no? Seguint la metàfora d'un despertador, sí. I que el tic seria el temps inconscient, el temps inconscient, no? Que és quan ens deixem portar per la inèrcia, pel pilot automàtic, pels mandats o pels tòpics, o per les decisions d'altres a l'hora de viure, no? Pel que ens diuen o pel que ens han dit. Però, en canvi, des del TAC, des d'aquest moment de respirar, és com connecto amb el temps amb consciència, que és quan ens aturem, respirem, reflexionem i recuperem aquest lideratge, aquest poder de connectar i de decidir què volem fer amb nosaltres, no? Aleshores, és això, és com aquesta part de també de respectar, d'atrevir-nos a preguntar-nos quina és la nostra recepta i com la volem cuinar i quins són els nostres ingredients, no? Si ho fixeu, és això, no m'heu dit la mateixa resposta, ni la meva tampoc és la mateixa perquè és la felicitat. S'assemblen molt, però són petits detalls, i és perquè cadascú necessita fabricar la seva pròpia recepta. Aleshores, què fem? Nosaltres seguim sempre mandats i receptes de fora, saps? En el fons no ens n'adonem, però hi ha una violència implícita que ens està forçant, ens està agredint a anar seguint aquests mandats, no? I això és el que fa moltes vegades que inclús això, no? Sentim impotència, frustració, perquè sentim que no arribem. I precisament és com deixar-nos una mica més en pau i permetre'ns viure en el nostre propi procés ens pot ajudar també a tenir més harmonia amb les nostres vides, a entendre que, doncs sí, que no, si avui puc, no sempre. Hi ha moments que no puc i no sempre puc estar positiu. Precisament per poder ser positiu, evidentment que tenir una actitud positiva està bé, però em pot ajudar a anar més lluny. Però ara mateix necessito també en algun moment, potser, fer una mica de pataleta perquè això és prou important. O sigui, el tema és que a vegades això és contraproduent perquè banalitzen les nostres vides i les porta en un lloc allí fabricat que no ens dona permís de sentir ni de viure el que ens passa, no? I és com que ens ho deixa una mica de perllada esparramat, no?
Ara m'estaven recordant, Jordi, mentre comentaves això de la Mafalda, que deia pareu al món que vull baixar-me. No, que clar, és una mica això, que anem molt atabalats, que hem de parar, que hem de parar en algun moment, no?, per reflexionar totes aquestes coses. Perquè si no, no...
Ai, Carme, és que jo també estava pensant en això, però de vegades a mi m'agradaria poder connectar o tenir aquests moments, i de fet cada tarda penso, m'agafaré res, un quart d'hora per berenar i per estar tranquil·la, però després és veritat que la feina, oi? O el sistema en general no ens deixa reclamar, no?, la pataleta aquesta de dir, vull connectar una estona amb mi, perquè després d'una cosa ve una altra, si no és la feina, és la casa, és la pressió també per mantenir les relacions amb els teus amics quan ni tan sols tens temps per revisar-te tu mateix. És una roda que no para, de vegades és difícil, no, trobar
això,
aquest temps.
Que pari el món una estona.
Sí. Estem parlant del temps, però en el fons què és el temps? Si us fixeu, és bé, en el llibre inclús el citem, hi ha un escrit de Cortázar que parla precisament de les instruccions per a dar cuerda al reloj, és al final tu eres el regalado en el cumpleaños del reloj, no? Perquè tu tens l'esclavitud de donar-li corda tots els dies, d'aquell et mani, de que et digui, de que et facis. Aleshores, el temps què és en el fons? I és simplement, evidentment, el temps ens mana perquè estem en un paradigma que té a veure amb la productivitat. Sí? En què no posem en la nostra escala de prioritats l'última de totes, si cap, i encara és molt, Rocío, que tu puguis tenir aquest espai de dir, ostres, que avui vull prioritzar 15 minuts perquè molts dies ni això, doncs ens mou una inèrcia productiva i eficient que evidentment, on està, des d'on tu ara planteges que això pugui ser important. I el que passa és que al final, doncs això, en què degenera això? En baixes, en deixar feines inclús que ens agraden, per parlar de la part material, però també de relacions, en això, i al final en baixar-nos de la nostra pròpia vida, com deies, no? De pressions que són coses més greus, no? Precisament per això, perquè simplement incorporar aquest respirar que dèiem abans, no? I prioritzar realment el que és important. Per tant, és aquest canvi de paradigma que parteixi del ser, o sigui, com posem per davant el ser abans del fer o del tenir. Sí? I,
Jordi, estem acabant, eh? Jo per mi podríem estar tota la tarda.
Per mi també.
Podríem estar xerrant tranquil·lament. Però ens has de dir, el llibre ja està a les llibreries, el podem trobar?
Sí, el llibre estem precisament en plena campanya de prevenda a través d'un crowdfunding, perquè aquest llibre el publicarem a través de la plataforma Edita, i el que volem és que amb l'excusa més persones puguin participar d'un moviment que d'alguna forma, això ens ajuntem, no?, en redefinir la felicitat des d'un lloc de benestar, en posar consciència, no? Aleshores, ara estem en la campanya de prevenda i a partir del gener passarà ja a editar-se i sortirà per Sant Jordi publicat. Aleshores, el que volem és això, convidar les persones a regalar-se aquest espai d'aturada, de reflexió, de respirar, i per aconseguir més benestar i alliberar-nos una mica d'aquestes autoexigències inconscients o heretades i que ens en disposem, i sortir de les expectatives irreals i sobredimensionades i evitar un altre lloc, doncs, més amb nosaltres, no? Una mica és el que busquem.
El títol, El malestar de la felicitat, desmontando mitos para evitar el bienestar. Això és aquest.
Sí, és aquest.
Molt bé, doncs escolta, ja tenim llibre per Sant Jordi. Després ja buscarem una novel·la.
Sant Jordi, no. Abans.
No, ja ho sé, sí, però dic que pels que s'esperen a Sant Jordi, que sí, sàpiguen que ja aquest és un fix. Després alguna novel·leta, alguna cosa que ens vingui també de gust, no? Sí. Un capritx.
Sí, també. De fet, Carme, perdona, ara sí. Mentre estàs dient això, mama mia, que en el llibre sapigueu que hi ha diferents... O sigui, no només en clau d'assaig, sinó que dins de l'assaig hi ha contes, perquè hem creat contes originals amb la idea que puguin exemplificar una mica aquestes situacions, perquè no hi ha cosa més que ens pugui agradar més, de vegades ho podem visualitzar més com conte per connectar realment amb una cosa concreta i que ens arribi, no?, i metafòric al mateix temps. I bé, que sapigueu que això també hi serà present.
Doncs ens ha agradat molt avui parlar amb el Jordi Muñoz, a qui l'emplaço i el convido a participar un altre dia, i ja t'explicaré el format, perquè serà Perfecte. Molt interessant saber què és la felicitat per als joves. Ja t'ho explicaré.
Ah, molt interessant. Encantadíssim de fer-ho.
De moment ho deixem aquí. Gràcies, Jordi. Gràcies, Rocío.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bona tarda.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Bona tarda. Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 3 minuts llargs de 4:45 de la tarda. Ens disposem ara a obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Albert Pinyol, que és empresari. El tenim al Prat. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. L'Òscar Cardona, director de la carpeta de l'AVI. El tenim a Castellà. Òscar, bona tarda.
Bona tarda. Ja estic aquí avui.
Molt bé. Alto i claro, el que dirien,
aquells.
Anem ara a Badalona. Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, perfecte.
És que, mira, de veritat que m'hagués quedat xerrant no per fer-vos un lleig a vosaltres, però mira, us puc traslladar la pregunta. Què és per vosaltres la felicitat? I així trenquem el gel en uns minutets i ens hi posem ja amb els temes que teníem. Albert, què és per tu la felicitat?
Doncs l'absència de preocupacions, bàsicament.
Et sentim molt fluixet. Jo t'hi he entès, però diríem que et sentim una mica lluny. L'absència de preocupacions, deies, no, Albert?
Correcte.
Uh-huh. Òscar?
Que avui en dia és molt difícil.
Ja.
Bé, per mi és també l'absència de preocupacions, viure tranquil, tenir una bona salut i saber que els teus, vaja, els més propers, tots estan bé. Jo crec que amb això, vaja, definiria d'una manera molt diguem-ne, molt escueta el que és per mi la felicitat.
I per tu, Francesc?
Bé, el primer és estar bé amb un mateix, no? El segon seria disposar d'allò que necessites per poder viure en comoditat i en tranquil·litat, i m'afegeixo als temes de salut, I després que també, perquè si no seríem molt egoistes, que la gent que tens al teu voltant gaudeixi d'això mateix que tu demanes per tu, no? O sigui, no, jo no entenc la felicitat individual i personal si al meu costat la gent no ho és, no? Però bueno, està bé, m'han quedat les tres respostes,
Mm-hmm. Bé, doncs ara entrem ja en matèria. La veritat és que si mirem l'actualitat, de felicitat ens dona ben poca. Perquè
ben poca,
no? Per ser generosos, imagina't. Sí. Però mira, potser que vagin tornant i que sigui en comptagotes les empreses catalanes que després de l'1 d'octubre van decidir traslladar la seva seu fora del país, doncs mira, potser podríem pensar que alguna bona notícia hi ha. I és que Siemens Molins és una de les grans empreses que torna la seva seu social a Catalunya després d'haver marxat. Si no m'equivoco, va marxar a Madrid. No és el primer cas, hi ha hagut algunes altres que han anat retornant, però és un degoteig. Van marxar un bon grapat i algunes de les grosses, sobretot entitats bancàries, sembla que no tenen de moment massa clar. Penseu que la situació actual amb el canvi de color i la coincidència precisament de color en les dues administracions, tant la catalana com l'espanyola, està ajudant a que això es vagi produint?
Bé, jo diria que per part de les empreses, doncs, aquesta realitat que tenim ara, doncs, és propícia precisament això. El que passa és que és una qüestió econòmica, crec, o la por de perdre una certa economia, i doncs que el diner és el més covard que hi ha, doncs de seguida se'n van anar una quantitat d'empreses a veure que aquí doncs la cosa no era segura. Jo no sé si a la resta d'Espanya la cosa pot ser més segura que a Catalunya, ho ignoro, però bé, d'entrada ja és bo que una empresa, encara que sigui dedicada als àrids, doncs vinguin, i si no són àrids, doncs bé, benvinguts tots.
Vinga, més opinions.
Dic els àrids per allò del ciment,
Ja.
No per res més.
T'hem entès,
Ho entenc.
Sí. Francesc.
Bé, jo primer el que faria seria recordar que el trasllat de les empreses que es va produir no va ser un trasllat neutre, no va ser que de cop i volta les empreses van dir hòstia, què passa a Catalunya, sí. marxem corrent. No, va haver una decisió del Consell del Consell de Ministres del PP a Madrid, amb el qual facilitava que amb una simple decisió del Consell d'Administració, no de la Junta General d'Accionistes, sinó del Consell d'Administració, poguessin reunir-se un matí i l'endemà traspassar. Traspassar el què? Ara, no oblidem que en tot el procés no va marxar un sol treballador de Catalunya. L'únic que va passar és que anaven al notari, firmaven el traspàs de la seu social, no pas dels impostos, no de les fàbriques, no dels treballadors, i marxaven i fiscalment, socialment, la seva seu era a Madrid. Però de la mateixa manera que a Catalunya havia un procés de mobilitzacions per aconseguir la independència, i en aquells moments, en aquests anys, van marxar 8.753 empreses, a Madrid, que jo sàpiga, no havia cap procés d'emergència, la gent no es manifestava pels carrers de Madrid demanant la independència de Madrid, aquell any, aquells mateixos anys, de Madrid van marxar 8.921 empreses, o sigui, van marxar més empreses de Madrid que no pas de Catalunya. Això també partint d'un clar. A partir d'aquí, l'avantatge que van tindre els senyors de Madrid és que mentre que d'Espanya cap a Catalunya van arribar 3.758 empreses i, per tant, el saldo va ser negatiu de 5.000, a Madrid van marxar 9.000, però van vindre 12.000, per tant, va ser positiu. Tot i així, ja amb l'any 2019 ja van tornar 108 empreses d'aquestes que havien marxat. En aquests darrers dos últims anys va tornar Agbar, que no és una empresa menor, que és l'Aigües de Barcelona, ha tornat Molins, que Molins no només es dedica als àrids i als ciments, com havia dit el company, sinó que és una empresa que depèn en moltes altres, és un trus d'empreses que és molt important, i a partir d'aquí, i no oblidem, per exemple, que també és bo dir les coses és correctes, amb l'any 2022, el nombre d'empreses, a finals del 2023, perdó, el nombre d'empreses estrangeres que havien a Catalunya havien crescut un 62%, i que amb l'any 2022 la inversió estrangera en Catalunya s'havia incrementat més d'un 50%. És a dir, que la realitat és que molt de soroll, molt de primers titulars de diaris i de premses, però la gent a Catalunya, el treballador de peu, no li va canviar res la vida en aquest aspecte. Evidentment, el soroll no es vol per al món de les empreses, i el company, si és empresari, ho sap. L'empresari i el diners és poruc de mena, no? I per tant tampoc no ajuda gens.
Efectivament, com deia l'Òscar. Albert, em sembla que ara sí que et sentim millor, diria.
Sí, penso que sí.
Perfecte.
Doncs, en primer lloc, el tema de la inestabilitat és el punt més feble d'una empresa. Al final, on vol estar l'empresa és on pot treballar tranquil i on no hi ha una estabilitat com va haver-hi aquí l'any 2017. No va ser... Les grans empreses... perdoneu. Les grans empreses, especialment entitats bancàries, van marxar a Madrid i a altres punts, no només Madrid. Però amb això, que torni Ciments Molins i entre altres, per mi significa diverses coses. Un, a Madrid com a seu social tampoc estarà tan malament quan continuen allà moltes, o sigui que ha tornat Agbar, ha tornat Ciments Molins i han tornat altres, i que també el procés està com està. O sigui que comencin a tornar altres que van marxar en el seu moment, en quin punt estem del procés?
Ah, és una pregunta que fas perquè respongués?
Sí. És una pregunta oberta.
És una pregunta obertíssima. Sí, per mi és la reflexió més gran que puc tenir després d'escoltar això, que tornant-se a Ciments Molins, que estic molt content que torni.
És que, no sé, però que contestin els tertulians. A veure...
No, jo preguntaria quantes hores tenim de programa.
No, hores no.
No, han de ser 15 minuts.
Hores no.
A veure... Jo t'ho puc resumir en 30 segons, quasi. Dic, a veure, com estem al procés? Pues quan qualsevol procés hi ha moments d'acumulació de forces, hi ha moments de retrocés, i ara estem en moments d'acumulació de forces. Com es pot aconseguir recuperar l'embranzida que va haver-hi? Pues d'entrada, preocupant-nos dels problemes del dia a dia que té la gent. És a dir, la gent només la sumes a un projecte quan sap que aquell projecte és bo personalment amb ell, per la seva estabilitat laboral, pel seu benestar social, per que hi hagi una major garantia de drets. Pues estem en aquest procés de dedicar-nos al que no és que es vagin oblidar de dedicar-nos, sinó que el soroll mediàtic ho tapava. Preocupem-nos de la gent, preocupem-nos de solucionar els seus problemes, preocupem-nos de l'habitatge, preocupem-nos de les pensions i amb tot això, doncs, bueno, ja, quan acumulem les forces suficients, ja tornarem.
Molt ben filat amb el proper tema, però penso que el procés no ens ha avançat massa, a la societat com a tal. Al revés, estic pensant que no ens ha fet més forts. Al revés, hi ha unes guerres internes tremendes, moltes famílies discutides entre ells. Per mi no ha sigut positiu.
Bueno, el que passa que si analitzem les dades de Madrid, estan igual que nosaltres, ja no tenen cap procés que jo sàpiga.
Discrepo, que estiguin pitjor que nosaltres o iguals.
Bueno, és una opinió.
Sí, no, per això. Sí.
Legítima, o sigui, els milers d'empreses que marxen de Madrid, per què marxen de Madrid?
Marxen moltes vegades segurament... per beneficis socials i fiscals.
Oh, esclar, sí, però a Madrid no és el lloc on hi ha més beneficis socials i fiscals per a les empreses?
No.
Pues, home, teòricament sí, si no, escolta Ayuso, que dona les benvingudes a totes les empreses, que es posa,
i bé
posa
que fa, al final,
a zones industrials.
Sí, tant de bo Barcelona o Catalunya, és igual, poguéssim tenir una xarxa empresarial com fa molts anys i ser el pioner referent de tota Europa. Ja no dic d'Espanya, dic de tota Europa.
El primer que necessitaries és tindre els recursos econòmics per poder aplicar aquestes polítiques.
I al final,
no fer dumping social o dumping fiscal, que és el que fa Madrid.
I un govern que s'ho cregui, que estigui més pel tema empresarial que no pel tema de, bueno, digue-li social entre moltes cometes. Exacte. Més temes particulars que no temes empresarials.
Jo crec que els governs tenen que estar per tot, començant per les persones.
Oh, per suposat, això és el primer. Al final, les empreses les fan les persones. Però tenen més temes particulars que no personals.
En qualsevol cas, és una realitat que aquest degoteig del retorn d'algunes empreses a Catalunya doncs es va produint, i que la situació d'inestabilitat que es podia viure i que argumentaven aquestes empreses per marxar, doncs ja no es troba, i que per tant aquesta travessa de moment, que no sé si és del desert o de què, en aquests moments, doncs ha calmat les aigües, la qual cosa no vol dir, com apuntava el Francesc, doncs que quan es continuï acumulant tota aquesta força, aquesta energia i aquesta empenta, doncs es puguin produir noves situacions. Ja tenim molt clar que ara, de moment, el procés està tancat fins on va arribar.
Deixem-ho amb hivernat, que queda més maco.
Exacte. No, està bé, el concepte està bé.
A mi m'agradaria contestar molt breument, perquè ja sé que no tenim 3 hores de programa, doncs la pregunta oberta que ha fet el nostre company. Sí. Jo diria que hi ha moments, ho diré d'una manera, diguéssim, com si fos d'esgrima. Hi ha moments de desenveïnar-la i ara toca l'hora d'enveïnar-se-la. Crec que està en aquest moment, diguéssim, el govern de Catalunya i, per extensió, diguéssim, el procés aquell del qual hem parlat tantes vegades.
Molt bé, doncs ara deixem el procés i ens n'anem a aquesta empresa pública d'habitatge que va anunciar aquest cap de setmana el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, una empresa pública d'habitatge que no sé si vosaltres feu memòria, hi ha hagut en la història de la transició alguna proposta d'aquest estil? A nivell estatal?
Del govern no recordo, del PSOE i de l'UGT sí, que era la PSB, que va causar una fallida i va deixar milions i milions de deutes i de forats, i a moltes milers de persones així embolicades de per vida, no? Però a nivell estatal, l'experiència més bona que hi ha i més exitosa és la del País Basc, que és el que copia precisament, o el que intenta copiar, el govern de l'Estat.
Ben apuntat lo d'intenta, perquè a veure com els hi surt.
Sí, a veure, jo en principi confiança en la capacitat del govern i de la manera que posa al damunt de la taula aquesta idea i el comentari que fa Pedro Sánchez dient quan hi ha un problema aquí damunt de la taula nosaltres responem amb això, quan hi ha un problema amb el feminisme nosaltres responem amb això. Un governant no es pot dedicar a respondre davant d'uns problemes, o sigui, ha de treballar-los perquè se'ls cregui i ha de ficar diners. per endavant.
Ah,
i a més hi ha una cosa, que és que teòricament l'Estat no té competències, segons ens han dit durant els 10-20 últims anys en temes de vivenda. Per això s'expulsava el problema de sobre, ja que la culpa era de les comunitats autònomes i dels ajuntaments. Resulta que sí que vol tindre. Però jo també vull recordar una cosa que és molt greu. Dic, a veure, jo recordo que quan es va fer la llei de la dependència, que era una llei que també envaïa competències de les comunitats autònomes, Esquerra Republicana concretament ens la vam envainar utilitzant el símil que utilitzava el company, perquè enteníem que el més important eren les persones i que s'havia de solucionar els problemes. Què va fer l'Estat? Home, doncs que l'Estat, que havia de finançar el 50%, no ha arribat a finançar més del 20%. El de 30% l'ha tingut la Generalitat dels seus pressupostos. Que no passi el mateix amb aquest nou projecte d'aquesta empresa. És a dir, que l'Estat faci el dibuix i després ens l'envaini i que ens traspassi el mort. És a dir, jo crec que és una empresa d'aquest tipus s'ha de fer, almenys pel que fa a Casa Catalunya, s'hauria de fer en capital i implicació d'ajuntaments, Generalitat i Estat, recursos clars des del primer dia per part dels tres i la direcció per part de qui mana la Generalitat, sigui del partit que sigui.
Algú té informació de primera mà de com funciona el model basc d'empresa pública d'habitatge?
Francament, jo no la tinc. Ja sé que un tertulià mai hauria de dir que no sap alguna cosa, però és la veritat, ho desconec.
La sinceritat és un valor que està poc apreciat, però és del més important de tots.
Moltes gràcies, ja em posaré la medalla.
Jo segur que als vostres ajuntaments hi ha exemples similars. A Badalona fa anys l'Agència Local d'Habitatge, amb el qual la gent que té pisos que vol posar al lloguer s'acosta i l'Ajuntament li garanteix, per una banda, que li deixarà el pis quan s'hagi de buidar en les mateixes condicions que l'ha trobat, li facilita recursos per rehabilitar-lo si cal, li garanteix que si el llogater no paga, pagarà amb una assegurança que estableix, i el que vol fer l'Estat és crear una empresa per fer el mateix per la banda d'habitatge social. Tot i que a Catalunya, a mi m'agrada més que això ho féssim a les entitats del quart sector, que tenen més experiència que nosaltres, que les administracions en lloguer social, no? I l'altra pota que vol fer és mobilitzar una empresa que fiqui terrenys, que construeixi, i amb lo lenta que va l'administració, començar a crear una empresa perquè comenci a buscar terrenys, que liciti, que construeixi, estem parlant de 6 anys, de 5 o 6 anys, no ho veig massa clar.
Això és el que diuen precisament els constructors, que no ho veuen tampoc massa clar. Albert.
Bueno, fent un fil del que deia els companys, jo el tema de la vivenda pues és un problema molt greu que tenim socialment, però que entri a regular-ho tot tant el govern no ho veig clar, i menys amb un govern que, bueno, fa les coses lentes i és molt medallista, no? Aleshores, 5-6 anys, doncs, ho veig molt curt, faria més anys seguríssim, i després, quina constructora faria amb aquests preus? És a dir, qui assimilaria el sobrecost de tenir uns preus molt baixos? El govern.
Sinó que ja no seria una empresa pública d'habitatge amb el que... Clar.
Hi ha una possibilitat que jo crec que legalment es pot fer, o sigui, l'Estat, les administracions públiques són les que tenen sòl públic, el que poden fer és fer una subhasta, una licitació, perquè empreses puguin construir mantenint ells a la titularitat dels terrenys, i es fa una concessió administrativa per 40, 50, 99 anys. És l'única manera que se m'acudeix per poder abaratir els costos.
Sí, però al final sembla molt bé el tema del sòl. Entenc que Badalona estarà molt similar al Prat, no? El tema dels terrenys estan amb uns preus ja molt elevats, sí. I això té un cost. L'Ajuntament o qui sigui pot posar administracions públiques, pot cedir durant aquests períodes de 99 anys, 50, els que sigui, com sí que fan amb altres tipus pàrquings, etc. Però a mi el que més em costa és quina empresa privada, perquè al final són empreses privades normalment les que construeixen tot això, farà càrrec, i amb quines qualitats i amb quines garanties.
No és fàcil, no és fàcil.
Clar, és que el paper tot ho aguanta.
Sí, sí.
El problema és quan tu has de contractar una licitació pública, al final seria una licitació pública, quina empresa es veu amb cor realment de llançar aquest projecte? Edificis, jo, que no tinc cap dubte que seran grans edificis, però amb quin cost? i amb quines garanties?
No, jo aniria més enllà, o sigui, no només quines són les que s'atreveixen, sinó quines tenen la capacitat per afegir-s'hi. Penseu que, si no vaig errat i si ets al Prat, em pots donar una mica la raó, de cada 4 licitacions públiques que es fa, una queda deserta.
I hi ha un poques sector, em semblen.
Sí, sí. I si hi ha un sector, que li falta mà d'obra qualificada, si hi ha un sector on els costos s'han disparat, és el sector de la construcció. O sigui, jo crec que és un gran titular davant d'una situació d'emergència social que és brutal, que és el tema de l'habitatge, i donat que legalment el govern pot dir el que vulgui, però pot intervenir fins a un cert nivell molt baix amb el tema del preu dels lloguers, doncs l'altra solució, que tots sabem, és que faci i que posi habitatge públic. El que no hi ha habitatge públic a Catalunya i a l'Estat espanyol és una culpa, és una desgràcia de totes les administracions i tots els governs que han passat en els últims 40 anys. No pot ser que a Àustria tinguin un 20% d'habitatge públic, que a Dinamarca tinguin un 20% d'habitatge públic i a l'Estat espanyol de mitjana tenen entre el 2 i el 2,5.
Bueno, i també aquí ens lastra una mica la nostra mentalitat de compradors.
Cert.
Vale? Aquí, clar, el nostre tarannà de, com Catalunya, Espanya, digue-li com vulguis, sempre hem tingut la mentalitat de compra, compra, compra. És veritat que els joves cada vegada, puguin o no puguin, tots els que puguin també se'n van a lloguer. Pel tema de, que avui en dia comences a treballar a Barcelona, no saps si treballaràs demà passat a Madrid, demà passat a Bilbao, on sigui. Són molt més nòmades que abans, que potser... Jo tinc quasi 40, però... La meva generació hi ha molts que estan donant voltes pel món i altres que no, però les noves generacions no tenen cap inconvenient a marxar a viure a una altra part d'Espanya, cosa que a nosaltres ens costava com una mica més. I jo crec que amb això...
Deixem a l'Òscar que intervingui, sí, perquè no l'hem escoltat. Està duient com jo aquí...
Com he dit, no hi entenc massa del tema, millor dit, jo diria que res, sobretot com ho tenen muntats els bascos, però... Vaja, a mi em sona això a titular només, a una gran diluqüència. Penseu que aquests països que esteu dient vosaltres que ho tenen bastant encarrilat o encarrilat del tot, a part de la seva mentalitat, que és diferent a la nostra, han tardat alguns 100 anys a tenir aquest tema com el tenen ara. I nosaltres això, evidentment, no crec que ho puguem fer en 6 anys. Crec que és impossible. Ara bé, crec que anant, crec que és bo, és important. Una altra cosa és que hi hagi aquesta capacitat de la qual vosaltres heu parlat, de que les empreses doncs s'hi avinguin, i no només s'hi avinguin, s'hi puguin avenir, perquè jo diria que el tema més conflictiu és aquest, de que quina empresa és la que s'atrevirà a baixar el seu preu per arribar a... Clar, si no és l'Estat, jo penso que és fotut. I en quant al lloguer, crec que estic d'acord també amb el que s'ha dit, de que l'Estat té poca capacitat d'incidir amb els preus del lloguer. I si no, vaja, ja ho veieu, amb aquests últims anys, que la cosa no s'ha pogut arreglar de cap manera. I dubto que amb aquest projecte s'arribi a arreglar, repeteixo, sobretot amb aquest plaç tan curt com són 6 anys.
Jo, si em permets, utilitzant, perquè veig que els independentistes...
Molt ràpid, Francesc?
Els independentistes tenim molt referents a nivell mundial, però utilitzant una frase de Machado, caminante se hace el camino, se hace camino al andar. Per tant, pel temps, resoldre el tema de l'habitatge, els governs han de començar a fer camí, han de deixar de fer projectes, han de començar a licitar, han de començar a treballar plegats, perquè si no la societat esclatarà i tots sortirem perdent.
Doncs a veure quan es produeix aquesta... quan veiem aquesta realitat, que passem del 2 al 7%, que seria l'objectiu que es marca en govern. A veure si ho podem veure. Gràcies a l'Albert, a l'Òscar i al Francesc per aquesta estona de conversa. Que vagi molt bé la tarda.
Moltes gràcies, i avui he après molt de tots vosaltres.
Una abraçada i d'aquí 15 anys parlem.
Molt bé, gràcies. Adéu-siau.